I com una setmana més contem amb Santi Cortells, recordem que ell és professor de llengua i repassa el que és els arrels i les històries que envolten a la població, a la província i, per què no, a la Comunitat Valenciana. Molt bon dia, Santi.
Bon dia.
Estem al mes de maig, el mes de que celebrem a Sant Pasqual, el patró de Vila-real.
Sí.
I a més, avui és un dia de molta celebració així en Vila-real, pues perquè com tot el món sap, el Vila-real va eliminar anit a l'Arsenal en les semifinals de l'Europa League després d'empatar a Londres i es medirà en el Manchester United en el que serà la primera final de tota la seva trajectòria. És a dir, el Vila-real Club de Futbol va a fer història. I este mèrit, jo estic segura que quasi tota la població li l'ha atribuït a Sant Pasqual.
Sí, sí,
per tant, sí. Anem a conèixer més el que és esta figura, no?
Santi? Sí, sí, sí. Jo ja he vist els comentaris per les xarxes de visca Sant Pasqual i visca el Vila-real. Que sí, que tots així ens ho prenem molt seriosament i sempre, mal que bé, per a allò que volem, li demanem a Sant Pasqual. I ja veurem que no som els únics del món que se l'estimen així, al nostre patró. Uh-huh. Però sí, jo crec que sí, que ens ha protegit i per això hem guanyat.
Avui fem este repàs de lo que ha sigut en la seva vida. Es comencem en el franciscanisme, no?
Sí, perquè una cosa que cal recordar, uh-huh, jo crec que els gotxos ho recorden, no? N'hi ha en la part dels gotxos que diu Clara i Francisco a tu visita lo bajan del firmamento. Per què? Perquè ell pertanyia a l'espiritualitat franciscana, Sant Francesc d'Assís, que naix al segle XII, és un home que pertany a un corrent de renovació eclesiàstica. De fet, a ell se li apareix Nostra Senyora, Sant Francesc, i li diu reforma la meua església. De fet, els reformats, els protestants, també diuen que Sant Francesc és el seu sant. Per tant, en aquesta espiritualitat, que l'hàbit franciscà és marró, perquè diuen que Sant Francesc ho va deixar tot, es va fer pobre i va ficar un sac. I el sac, no, el color marró, representa la pobresa absoluta, en imatge del pessebre, de Déu, que era pobre quan va néixer, i així en aquesta espiritualitat del que s'anomena la providència, és a dir, de no esperar res, de confiar, de no tindre possessions, i la gent que dona donatius, o Nostre Senyor que es preocupa, aquesta era l'espiritualitat a grans trets del nostre patró.
I si anem a una breu biografia, és a dir, on va néixer, on es va formar...
Sí, és important perquè el que tu dius de fer una breu biografia, perquè per tots els llocs que va passar Sant Pasqual, avui en dia tenim relíquies, i d'això anem a parlar, de les relíquies. Primer volia dir que és una relíquia. Per a la gent que no estiga molt en el món així religiós, una relíquia en la tradició catòlica es produeix o per contacte, és a dir, l'avi del sant també és relíquia. Hi ha gent que té trossos de tela, que té un fil de la tela, hi ha gent que arriba a tindre un pèl del sant. És a dir, una cosa és el contacte i una altra el cos en si. El cos en si també és relíquia. Hi havia una professió antigament que era la de reliquiari major, l'argenter,
sí.
I la gent es dedicava a decorar les relíquies. A Vila-real, al museu, ne tenim algunes, però hi ha escampades per el món moltíssimes. Sant Pasqual naix el 16 de maig de 1540 a Torrehermosa, Saragossa. Com sabeu, ell va ser pastor, que és una de les coses... Però, clar, pastor, justament, és una professió de molta humilitat, i més en aquells temps. I ell va passar per diversos pobles, perquè, clar, en l'ordre de la reforma a la que hi pertanyia, perquè ja sabeu que el franciscanisme es va reformant, que eren els alcantarins, doncs ell va passant per tots els convents d'arrel alcantarina que el van enviant, no? En ese vot que ell fa d'obediència, t'envien així, te'n vas així, no? I ell passa per Monforte, passa per Elx, passa per Villena, passa per València, fins i tot, per Xàtiva, i finalment arriba al nostre poble, a Vila-real. I ahir, el nostre poble, doncs, passa els últims anys, i és on ell va morir en un 17 de maig de 1592, I en uns dies celebrarem ese 10 de maig, no? Perquè és el dia que va morir, i ho farem malgrat la pandèmia de la manera que puguem, més dignament. No?
I ahir es comença, als 6 mesos de la seva mort, es va incoar la causa de canonització al bisbat de Tortosa. No?
Sí, perquè nosaltres pertanyem al bisbat de Tortosa, després, recentment, perquè això va ser, crec que als anys 60, quan es va crear el bisbat de Sogorb-Castelló, al que nosaltres pertanyem ara, però històricament Vila-real pertanyia al bisbat de Tortosa, que, per tant, és el que va incoar, el que va iniciar, com tu dius, el procés de beatificació i després canonització. Va per passos, una canonització. Primer et beatifiquen i després et canonicen.
I les notes que m'has passat, veig que el 23 de juliol de 1611 es va comprovar que el seu cos seguia incorrupte.
Sí, efectivament. Anem a veure, això és una altra cosa molt curiosa de les relíquies, i és la incorrupció. La incorrupció se suposa que és una prova de santedat. És veritat també doncs, que les tècniques que s'utilitzaven en els soterraments, sobretot si n'hi havia sospita que l'acabarien canonitzant, doncs ajudaven, diguem, a aquesta incorrupció. Però és una tradició antiquíssima, perquè recorde parlar en la dona del retor ortodox d'ací i dir-me, és que vosaltres els sants, no, tu no saps el que és la incorrupció, és un miracle, no sé què. I dic, home, és que ací a Vila-real el nostre sant, de fet el sepulcre tal i qual el va dissenyar John Spott, representa això, repressió. Aneu a veure, representa l'antic sepulcre en el que estava exposat xurrigueresc Sant Pasqual incorrupte. I la incorrupció en si ja forma la relíquia. Forma la relíquia i forma, diguem-ne, el miracle. I això també suposa que ajudaria que el canonitzaren un 7 d'octubre de 1690, crec que farà uns 331 anys ara, més o menys.
I Lleó XIII dona al sant el títol de patró particular dels congressos eucarístics.
Això fa de Vila-real també un gran centre espiritual, diguem, perquè l'Eucaristia és un dogma fonamental. De fet, ja sabeu que Sant Pasqual va estar a França i allí va discutir en uns protestants als quals els va defensar el dogma de l'Eucaristia, o diu que ell volia fer-ho, que estava ahí, i els protestants eren els hugonots, que pocs anys després doncs, els van cremar a tots en fogueres, pobres. No? Però ell defensa, diu la seva biografia, que defensa aquest dogma eucarístic, i això li va valdre que Lleó XIII li donara aquest títol.
Els primers saquejos, quan es comencen? I com, clar?
Bé, doncs des del moment que mor, directament. No? Ja en el primer moment sabem que es van prendre de la seva cel·la records, que se suposa que és això les relíquies són records, el que passa és que la gent que té devoció doncs creu que aquests records, que són parts del cos o de l'hàbit o que estan en contacte, doncs poden fer miracles, i aleshores ahí comença. Només va morir. El mes de febrer de 1593 ja el provincial Juan Ximénez, provincial de l'Orde Franciscana, va fer un últim homenatge i es veu que ja van obrir en secret l'arca i van comprovar doncs això, que estava incorrupte. Després, el 1594, ja l'any següent, al juliol, tornen a obrir la caixa, en frares, metges i veïns, i troben, bueno, el que sempre s'ha dit, que s'havia consumit per la calç viva la que conservaven tot l'hàbit, excepte la part dels genitals, que diuen que era com un miracle de la puresa. Però ja en aquell moment ja li falta l'orella esquerra i el polze de la mà dreta, algunes dents, que sembla que li les havien arrencat, ja en aquell moment. Després, doncs, també desapareixen dos peus, que algú li els havia aserrat, per a fer relíquies. Tenim en compte que amb un trosset de sant es podia fer una relíquia enorme, i això tenia un valor incalculable,
clar.
Molt més que l'argent en si, perquè el valor li donava el fet de que hi tingueres un tros del sant. Després d'això, aquestes parts del cos no es tornen a sepultar. Li passa el mateix a un parell de dits, que li els van donar dos dits de Sant Pasqual a la duquessa de Gandia, Artemisa de Dòria, un altre dit li donen a Felip IV d'Habsburg, els peus, que no els havien tornat a soterrar, els trossegen, es fan a trossets i es repartixen en diversos convents, parròquies i particulars. Jo he vist relíquies, a gent que té relíquies en sa casa de Sant Pasqual, sense anar més lluny.
Jo te dic, per la meua, el que a mi me van dir no farà massa temps, és que en la Iglesia Major, baix de la Mare de Déu de la Immaculada Concepció, està una representació, és a dir, n'hi ha una representació de Sant Pasqual i diu que dins d'aquest hàbit n'hi ha dos ossets de Sant Pasqual.
Sí, és fàcil. De fet, per exemple, saps que en tots els altars, quan es consagren, la tradició diu que es fa un foraet i posen, solen posar ahí relíquies i després posen cera i ho tapen. Clar, les de Sant Pasqual, com que és el patró dels congressos eucarístics i en totes les misses doncs, es fa consagració, doncs imagine que estan molt buscats, no? Anem al segle XVII. A 1602, el virrei de València, Juan Alonso Pimentel de, de Herrera, comte Benavente, va anar una altra vegada al sepulcre, s'obri en el seu honor, li besa la mà incorrupta al nostre sant, i l'esposa del, del virrei, que era Mencía de Zúñiga i Requesens, demana emportar-se com a relíquia un tros de l'hàbit per a la seva devoció particular.
Claro, jo sé aquestes coses i pense que és que no, és dir, és que va ser un saqueig.
Sí, vull dir, especialment per a nosaltres que som Vila-real i el sant, jo a vegades ho pense, el sant va voler estar així a Vila-real, doncs, però això era normal en aquells segles. I és que una relíquia tenia un valor molt gran, vull dir, un saqueig. Sí, jo suposo que en aquell moment ho veien com a devoció, perquè tens un tros del sant en ta casa i això te protegeix o no, és la creença, és una tradició molt molt nostra esta de les relíquies. En funció del procés de beatificació, pues es reconeix una altra vegada el cos, 20 de juliol de 1611. Després al 1620 es dona a la parròquia de Torrehermosa, on havíem dit que havia nascut, un dels peus del cadàver, del qual es conserva encara l'os d'un dit. És a dir, encara tenen ahí un os d'un dit del cadàver, o sigui, del peu. L'any següent, el 27 d'abril de 1921, com se traslladen les restes al nou sepulcre, al seu nou sepulcre de la Reial Capella, el cadàver doncs, el vestissen en un hàbit nou de filat en or, i ese nou hàbit l'havia regalat la duquesa d'Alba, doña Constanza, coneixeu la duquesa d'Alba,
sí,
no?
Sí, sí, home,
coneguda al poble, a la qual el frare, que era Pere Joan de Molina, que era general de l'orde franciscana, li dona a canvi l'hàbit amb què havia estat tancada en la urna, l'hàbit anterior. Li dona, ja tenim més relíquies escampades. Segle XVIII. Arribem al segle XVIII, tot allò de la guerra de successió, tot este context, i l'arxiduc Carles d'Habsburg, quan es retira, quan se'n va acabar a Barcelona, l'any 1707, tot el tema de la crema de Vila-real, tot això, recordeu? Doncs, bueno, diu, ja que estem, me passa per el convent de Vila-real, li tinc devoció al sant, i s'emporta ja de pas un quissal de Sant Pasqual. Li arrenquen un quissal i se l'emporta a Carles d'Habsburg.
Sí, ens estem quedant bocabadats,
Segle d'Àneu. Al segle d'Àneu, ja a més de desaparèixer diverses peces de dentals i tot el que hem descrit, ja li faltava al cos una cama sencera, que se veu que l'havia manat serrar Carles III per aportar-la a un convent que havien fet Aranjuez. Era una relíquia gran, tallar-li una cama, però bueno, de la cama tampoc quedaria tota, perquè hi ha el peu, el dit, no sé què. I tot este trossejament del sant doncs, fa que n'hi hagi relíquies del sant doncs, a Betxí, així al costat de la zona, Albatera, Cala de Guadaira, a València. A València és curiós perquè n'hi ha una parròquia que du el nom del sant, al col·legi del Patriarca i a la mateixa catedral.
Tres
llocs que coneguem, segur que n'hi ha més. Però bé, és conegut que n'hi ha trossos del sant a llocs tan lluny com les Filipines. A les Filipines n'hi ha relíquies del sant que es veneren. Ja sabeu que els filipins són molt catòlics. I a Itàlia, per descomptat, doncs al temple, a les parròquies de Borgo di Mozzano, Agrigent, bé, una sèrie de parròquies de tot Itàlia, on es veneren, perquè les relíquies normalment, si no és que se les queda en particular, que és un dels casos que jo he conegut i conec gent que ne té, doncs es fan per a venerar-les, per a venerar a Sant Pasqual. És que d'alguna manera tens el cadàver de Sant Pasqual també en el teu poble.
Sí, quan ho tens en una església, en alguna capella, és per a haver de, perquè la gent vagi allí a pregar. Però quan ho tens a casa és com un objecte de poder,
Sí, sí, de poder, o suposa que tu, com tens més diners per a comprar la relíquia, tu te protegis més. Tot això, claro. Realment...
Vull dir, qui compra algo, pues un poderós, ho té com un objecte de poder.
Sí, i...
Al final tu compres una relíquia en funció dels diners que tens. Claro. M'agradaria saber quantes relíquies tenen la gent que pot pagar-les i de quins persones rellevants,
També tingues en compte que Sant Pasqual pertanyia a la tradició franciscana i els franciscans els havien fet protectors de Terra Santa. De Terra Santa, és a dir, Israel, doncs s'emportaven les relíquies majors que arribaven a ser relíquies de Nostre Senyor, de Déu.
Claro.
L'Ignum Crucis, la mateixa creu, que després Martí Luter, quan inicia la reforma, diu, és que si juntem tots els trossos de creus, ne fem 20 o una cosa així, no?
Clar, això estava passant-me quan parlem de la quantitat de trossos que li han faltat al cos de Sant Pasqual. És dir, és que jo he sentit tantes voltes lo dels peus que
però,
en clar, el meu cap...
El que vull dir jo és que la tradició franciscana era molt partidària de la religiositat popular en aquest sentit i de les relíquies, perquè ells portaven també relíquies de Terra Santa, evidentment, relíquies molt importants, a més. Bé, al segle XX. Al segle XX ja és el súmum, perquè almenys teníem més o menys a Sant Pasqual incorrupte, i ahir ja sabeu que doncs es crema en la Guerra Civil, es crema l'església de Sant Pasqual. No? La història que sempre s'ha explicat és que el 13 d'agost de 1936 una patrulla de milicians anarquistes arriba a Vila-real en els primers moments de la Guerra Civil i es dediquen a assaltar edificis de tipus religiós, destrossen tot el que troben i arriben a l'església de Sant Pasqual i la incendien i la destrossen. No? Destrossen amb això grans obres del barroc valencià que allí teníem nosaltres, a Vila-real, i que per tant s'havien convertit en un focus espiritual important, cosa que ja sabeu que a un bàndol doncs, no li agradava. Quatre dies després de l'incendi, doncs ja sabeu que un regidor, Josep Arrufat, a ordres de l'alcalde, Pasqual Cabrera, doncs li mana a l'agusil de l'Ajuntament que anara al que quedava del convent, a les ruïnes, a buscar doncs,
les peces que quedaven.
I aleshores què passa? Pasqual Isea Climent, un empleat municipal, doncs ho fa a les ordres d'este regidor, arreplega uns quants ossos del sant en trossets de tela que quedaven enganxats. Estava tot molt cremat, com sabeu, tot molt desgastat.
Sí, sí.
Ho fica tot en un sac i li ho dona a l'agusil que havia designat l'alcalde. L'alcalde Pasqual, subratlla, perquè l'alcalde es deia Pasqual, això, més Vila-real no pot ser. I ese senyor era Francisco Casalta, que era el iaio d'uns senyors que ja van vindre
que van vindre a la ràdio a contar-nos
i ens ho van contar fil per randa perquè era tradició seua familiar, ens ho van contar molt bé, amb molts de detalls. Bé, ahir ja es produeixen una sèrie de contactes perquè ells, clar, esperen a traure el sant a que passe tot això. Este senyor, Paco Casalta, coneixia la germana d'un retor, Manuel Gil, que era Carmen Gil, parla en ella i sinó mig en secret. Després esta dona doncs, té una cunyada, que és Rosa Roig, guarden els ossos, els amaguen. Després Gil Bort, un retor, va a la casa de Rosa Roig perquè la coneixia, que era la cunyada de Carmen Gil, allà coneix que estan les relíquies amagades i ell les agafa i les amaga en un pot de farina. En uns pots de farina i queden amagades fins a abril de 1938. I ahir és quan empresonen a este retor. L'empresonen. Després, el 14 de juny, quan ja passa la Guerra Civil a Vila-real, perquè havia entrat les tropes nacionals, la família... doncs que guardava les restes en estos pots de farina, li les dona a el retorn de l'arxiprestal en el moment, que era circumstancialment, que éramos en Ramon Montfort. I ella les guarda en la capella de la comunió de l'arxiprestal. I allà es queden a l'arxiprestal fins al 1952, a principi del 50, i allí ja es fa un congrés eucarístic i les traslladen a on havia estat la cel·la, on dormia Sant Pasqual quan era frare, i les fiquen en un reliquiari que jo encara el recorde, que era és de l'artista José Pascual Ortells, tot és molt Vila-real.
I tant.
I ese reliquiari, tu te'n recordes, era com una calavera,
sí,
el cap,
sí.
I en un cristal et veies,
veies l'os.
I tot el món anant allà a besar, una devoció, uh-huh. abans que feren la restauració de John Spott, que allò estava tot ple de votos, de ciris, de...
Allí era una, tota la gent que li tenia devoció a Sant Pasqual deixava algo, una peça, feia una figureta, i ahir veiem lo que era cada milagre que, en teoria, les persones creien que ell havia fet.
Els exvotos, que diuen. A la Mare de la Balma encara ho podem veure, i ho he vist, que la gent deixava una foto d'algú que havia salvat.
Però, fija't, si te... Santi, jo mos has de recordar algo que se'ns havia borrat de la memòria, perquè nosaltres anàvem a Sant Pasqual i sí que besàvem este cristalet que se veia, sí, i interpretàvem que era el cráneo, el cap, l'os del cap, no?
Sí, sí.
I allò se'ns ha borrat de la memòria, perquè ens han transformat Sant Pasqual de tal manera que està irreconeixible. Vamos, jo no... Me costa molt reconèixer allò en lo que jo, en la meva infància.
Clar, l'obra de John Spott, la intenció és fer una restauració de la veneració al cos incorrupte, que és la gran relíquia, i és el cos, ahí
sí,
exposat,
sí,
conforme estava en el sepulcre antic xurrigueres. I ahí estan segellades allà dins. Bé, tota aquesta restauració, que és l'actual sepulcre, doncs ja sabeu que s'inaugura el 17 de maig, com no, de 1992, en motiu del quart centenari de la mort del sant. Ahí s'inaugura esta nova capella reial que va esculpir l'artista local Vicent Llorenç Poll, local i conegut arreu del món. I per cert, jo estava d'acòlit en aquella missa. Jo era un xiquet menut i recorde que vaig estar. Jo vaig estar en aquell moment, perquè ja saps que jo en aquell temps feia d'escolanet i tot això. I la recorde totalment, esa missa. Sí, sí, estava per allí.
No, és un fet històric, és dir, és algo que tu si pots contar, i jo em pregunte, Santi, acabaran fent relíquies teues de tantes coses que has viscut?
Teues i meues, no? A veure si les fan i es repartissen també, però bueno, com estarem morts, no...
Però no, dona't compte la quantitat de coses que has viscut, i si aquestes coses no se conten i no se transmitissen a la gent, no se recorda, no sap el que estava passant en aquell moment. Dona't compte que ens transformen un temple de lo que sempre havíem viscut i el que sempre havíem venerat, ens transformen totalment. I jo, per exemple, ara quan vaig a Sant Pasqual, on més m'agrada estar és baix, que és el puesto que més però me fa sentir dels meus arrels. No sé si...
El Pouet, claro. El Pouet també té esa tradició miraculosa, que no ha de deixar de donar aigua mai. Però bueno, les relíquies és que... és això, en esta tradició tenen ese contacte que encara es manté avui en dia. Qui va a pels cordonets, dona la voluntat, després passa el cordonet per damunt del sepulcre del
que
sant.
Que se suposa que
està... Aquesta tradició encara es manté així, del contacte, la relíquia per contacte.
Les relíquies estan dins de lo que és esta...
En una caixa, sí, segellada. Per cert, l'altre dia, saps què vaig trobar a internet, a eBay? Les relíquies, unes relíquies del sant, vull dir, perquè imagina't fins a on ha arribat.
És dir, ara tu m'estàs dient que jo puc comprar per eBay una relíquia de Sant Pasqual?
Busca en eBay relíquies de Sant Pasqual i veuràs, crec que valen uns 400-500 euros i estan en venda. Jo no sé fins a quin punt s'autentifiquen totes aquestes coses, he vist ahir que tenen el segell, que t'envien la foto, però per eBay, a hores d'ara, i després te passaré la foto, es poden comprar relíquies del nostre patró.
Però anem a veure, per exemple, una relíquia també pot ser algo que ha que ha tocat, que ha gastat el sant, no?
Clar, l'hàbit, per exemple.
Per exemple, té que ser algo que estigui en contacte, no?
En contacte directe, clar.
Però Nevei, lo que, a veure, lo que podem trobar, a lo millor és una caixeta en algo dins, en una, no sé, en un trosset d'os, per exemple.
No, mira, jo crec que té pinta que és un trosset d'os.
Increïble.
Que té pinta que és un trosset d'os.
És el sant, este sant és, vamos... No només és incorrupte, sinó que serà el sant i que no acabarà mai d'acabar el cos en relíquies, no? És que és increïble.
Sí, però bé, suposa que també dona compte, perquè imagina que no tots els sants estan igual d'escampats. És proporcional a la devoció que n'hi ha per ser sant. Bueno, Santa Teresa també, el pitjor que Sant Pasqual. Però jo crec que la devoció que n'hi ha per el nostre patró arreu del món... Uh-huh. Per aquesta associació en l'Eucaristia, que és molt important en la tradició catòlica, és importantíssima. Nosaltres, bé, com has dit, com celebrem les victòries del nostre equip, estava jo pensant també en altres coses, els colpets.
Claro, això és molt interessant.
En els gotxos, con tus golpes admirables, celas de Dios los honores, de herejes y pecadores, conviertes innumerables, anuncias cosas notables, causas ya horror, ya contento. Me quedé en això de anuncias cosas notables. Jo no sé si ha pegat algun colp abans, però segur que sí. Però és que ara ja no tenim l'oïda tan fina per escoltar aquestes coses tan
però
espirituals.
Sí, s'ha parlat moltes voltes que antes de fets històrics Sant Pasqual pegava colps.
I abans de pujar a primera, les primeres vegades el Vila-real, pues jo vaig sentir que havia passat això. Perquè que estan els gotxos, vull dir, logremos por ti Pascual los frutos del sacramento, etcétera, etcétera, vull dir, pues tu imán, vida y sustento, fue el pan vivo celestial, logremos por ti Pascual los frutos del sacramento. Vull dir, és que els gotxos són una preciositat, això és literatura popular, com el que diem de la religiositat popular. Els gotxos també...
Són... jo el que més celebre de Sant Pasqual és lo que dius tu, lo celebrat que està arreu de tot el món, uh-huh. Arreu de, i això haurà sigut quizás per aquelles relíquies que han anat escampant. Per lo tant, no sé si tindríem que dir que ha sigut saquejat i estar disgustats per lo millor saquejat que ha estat, sinó, pues bueno, bé, contents.
Bueno, saquejat o no és un fet, vull dir, l'han trossejat i l'han repartit, això és així. No sé si la gent era molt conscient, però sí, i com dic, jo he vist moltíssimes relíquies de Sant Pasqual per ahir.
Sí, però ja les de Vall, això ens ha quedat
la
gravat. La d'Ibèria
m'ha arribat, sí.
Santi, moltes gràcies per haver-nos explicat el que és la història del patró de Vila-real. I bueno, què hem de dir? Pues que com cada setmana ens has fet dependre, pues bueno, és impagable tot el que ens ensenyes.
Gràcies a vosaltres i visca Sant Pasqual i visca el nostre equip de futbol.
Pues ahí queda.